Ràdio Vilafranca.
La filosofia ens enganxa i ens agrada reivindicar-la. En Pere Martí. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Què ens proposes avui?
Mira, avui parlarem d'una qüestió que no és pas original, però que crec que el tenim molt assumida com un dels elements que constitueixen els fonaments de la mentalitat contemporània, i en canvi, doncs, jo em sembla que és bastant absent del nostre entorn habitual. Estic parlant de l'esperit crític. Si vols, podem començar amb un parell de preguntes.
Pregunta.
Per exemple, tu creus que estem en una societat que fomenta l'esperit crític?
Gens ni mica.
I, per tant, en aquesta societat no s'exerceix excessivament l'esperit crític. I, en canvi, ens trobem amb la paradoxa de que, si anem, per exemple, als currículums educatius, un dels elements comuns a tots els currículums sempre és la nostra voluntat és fomentar l'esperit crític dels nois i noies perquè esdevinguin ciutadans responsables, bla, 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 bla. Bé, doncs, reflexionant una mica al voltant de tot plegat, com és que alguna cosa que es planteja com tan fonamental, després, amb una anàlisi, ara no ha estat una anàlisi molt aprofundida, però
a primer cop d'ull... No, totalment superflu, però vaja, no cal aprofundir més.
Doncs no ens fa l'efecte que sigui un dels elements que constitueixen la manera de funcionar habitualment en el nostre entorn.
I a més, no només es fomenta, sinó que es castiga, es penalitza quan hi ha una veu...
discrepant.
Discordant, diferent,
sí.
Que no segueix el mainstream.
Exactament, exactament. Això és el que succeeix i, per tant, això és el que t'ha portat a dir... No veig que nosaltres avui tinguem com a objectiu a assolir que cadascú pugui manifestar-se amb aquest suposat esperit crític. Però bé, anem a fer una mica d'anàlisi, no tan històrica, però per contextualitzar la qüestió. També ens trobem a vegades que en el tema aquest de l'esperit crític, això de la crítica... té certes incongruències perquè hi ha situacions, hi ha contextos en els quals la crítica ens disgusta moltíssim fins al punt de sentir-nos agredits i generar odis quasi bé irreparables respecte a aquell qui ens ha criticat. I en canvi hi ha contextos en els quals estem esperant que ens critiquin, i si no ens critiquen, ens ho prenem malament. Per exemple, qui més qui menys doncs, està assistint a algun tipus de classes de gimnàstica, pilates, ioga, tai chi, etc. I quan un està en aquesta situació, com a alumne, doncs té la impressió de que si el professor, el monitor, o qui sigui, l'expert, no està constantment corregint-te, dient això no ho fas bé, això no sé què, que ens enfadem, no estan per mi, fins i tot això és una estafa, no?
Me'n vaig.
Jo pago perquè em diguin que m'ensenyin i per tant, no tan sols esperem que ens critiquin, sinó que si no ho fan, ens sentim estafats, no? I en canvi, hi ha situacions, per exemple, una reunió, una assemblea, etc., en el qual fins i tot aquell que té suposadament l'autoritat de fer-ho, quan exerceix aquesta crítica i diu, mira, tot això que acabes de dir, doncs, escolta'm, és un desastre, no serveix per res. Doncs, com deia abans, això, ens ho prenem quasi bé com un atac personal que fa que amb aquella persona, doncs, hi trenquem relacions en el futur. Ja sembla aspectes de la realitat en la qual sentir-nos ignorants no ens afecta tant i, en canvi, aspectes en els quals no hi estem gaire disposats a acceptar-ho, no? Això ho deia un dels grans de la filosofia, el senyor Descartes, en les primeres línies de la seva obra més coneguda, El discurs del mètode, que deia el següent, diu, el bon sens, sentit comú, la capacitat de raonar, etc., diu, sembla ser la cosa més ben repartida del món, perquè tothom creu estar-ne tan ben fornit que fins i tot els descontents en la resta de coses no solen desitjar-ne més del que tenen. Senyor Descartes sempre tenia una mica d'ironia en les seves d'això. Ell això ho planteja perquè considera que sí, que tots tenim capacitat de distingir el que és verdader i el que és fals, però jo ara aquí ho agafo en aquest sentit del cunyadisme, no? A mi què m'has d'explicar? Si a mi em deixessin, jo això t'ho arreglo en 5 minuts. És a dir, no estem disposats, poca gent està disposada a acceptar una situació de minoria intel·lectual respecte a la resta, no? I, per tant, això doncs, fa que tinguem aquesta, diem, una reacció no del tot positiva o constructiva quan rebem una crítica en aquest terreny. Puc posar ara també un exemple molt actual. No sé si tu has estat el cas de la polèmica que va crear al voltant de l'obra Cacòfoni, que doncs, va, diguem-ne, un club de futbol es va sentir maltractat i va fer un escrit de queixa, etc. I els actors i els directors d'aquesta obra van emetre un comunicat de resposta amb unes desqualificacions extraordinàries respecte a aquell qui els havia criticat, en lloc de mirar d'entendre què és el que criticava. No cal entrar tampoc en el contingut. Però, clar, en un entorn dels suposadament més cultivadors de l'esperit crític, perquè era una sala de teatre d'aquestes alternatives, on això se suposa que és el que es cultiva amb més atenció, la resposta va ser també un exabrupte. Per tant, la cosa no pinta gaire bé. Fem un petit pas enrere, o al costat, i anem a l'etimologia, perquè esperit crític ve de crítica, i crítica, etimològicament, no és un terme que contingui aspectes valoratius, ni negatius ni positius, perquè crítica és el mateix que dir anàlisi. I una anàlisi és la descomposició en els elements components. Per tant, es tracta d'un fet purament descriptiu. En moltes èpoques, la crítica ha estat exclosa i anatematitzada, però en el nostre moment històric, i nosaltres com a fills de la Il·lustració, la crítica, l'anàlisi, l'intent de comprensió, és considerat un element fonamental del progrés. Nosaltres som fills d'aquesta idea, no? Fins i tot el màxim exponent de la filosofia moderna, i també fins a cert punt el paladí de la Il·lustració, el senyor Immanuel Kant, en la seva obra més important ja portava crítica en el títol. Crítica de la raó pura. I aquí, en aquesta denominació crítica, no hi havia cap sentit pejoratiu o de consideració que anava a veure algun aspecte. No, no, simplement Kant el que es plantejava és l'anàlisi de la raó. És a dir, escatir els mecanismes de funcionament de la raó per saber fins a quin punt, amb aquests mecanismes, podem arribar a obtenir un coneixement vàlid. En definitiva, marcar els límits de la nostra raó, si aquests límits hi eren. Ell creia que sí, altres creien que no. Al programa anterior vam citar a Laplace, que considerava que la raó humana no tenia límits. Algun filòsof posterior, com Hegel, li retreu a Kant aquesta timidesa, no? Aquesta covardia, dient, no, jo no em vull posar límits a la meva raó. Però la qüestió és ara aquí simplement la idea aquesta de crítica, d'anàlisi. Per tant, com és que avui dia crítica ha, diguem-ne, agafat aquest sentit pejoratiu? Perquè quan nosaltres diem crítica sense adjectius, automàticament estem pensant en que anem a dir allò que està malament, allò en què retraiem amb algú, no? I això fins i tot ha traspassat el llenguatge popular, perquè en el llenguatge popular, quan diem criticar, també estem parlant així. Per exemple,
mal parlant.
Diu, el que s'ha tomat d'esquena ja l'estan criticant. no li estan dient que és molt guapo, no, no, l'estan criticant. O els sinònims populars, xafarderia, tafaneria. Això està més a prop de la difamació que no pas de la descripció de fets, no? Aquesta connotació és molt complicat de treure-nos-la del damunt, perquè la tenim molt assumida, però, en principi, nosaltres hauríem d'intentar tirar endavant les nostres anàlisis prescindint-ne d'entrada, sense oblidar que això existeix, no? Una altra de les raons per les quals avui dia podríem dir que és tan difícil assumir les crítiques, i aquesta no s'acostuma a posar tant de manifest, és que vivim en una societat extremament competitiva, implacablement competitiva. I llavors, és clar, qualsevol factor ens pot posar en inferioritat de condicions respecte al nostre competidor. Acceptar, doncs, una crítica pot significar rebaixar-nos davant d'aquest possible competidor. I, per tant, la regla número 1 de tot competidor serà negar qualsevol crítica. No, és que això potser... No, el meu producte és el millor de tots. I si tu critiques, ets... Si això ho diguem, ho traslladem a l'àmbit concret de la política, aquí sí que ja la qüestió arriba a un punt que és gairebé de paroxisme, no? És a dir, aquí tenim models externs, senyor Donald Trump, però també no cal anar tan lluny. També en tenim...
Aquí a casa també.
Aquí a casa, al costat nostre, no? La primera reacció d'algú en aquest terreny quan rep una crítica no és mirar d'entendre què han dit. No, no. És rebotar aquesta crítica a l'altre i dir, no, si tu m'has dit que jo soc això, doncs, això ho ets tu i encara una mica més. I això independentment de si l'altre té res a veure amb el que jo l'estic criticant. Però la reacció ha de ser sempre aquesta. Jo no tinc res a veure amb el que dius, però tu realment sí que ets el qui pot ser criticat per aquesta mateixa qüestió que tu planteges. Per tant, doncs, vivim en una ciutat on es fomenta l'esperit crític, és que és un pilar de les nostres institucions socials, o això és una entelèquia que està sepultada per l'allau que suposa l'esperit competitiu en el que ens movem. Un altre element d'aquesta, diguem-ne, incapacitat de reaccionar adequadament davant de la crítica és que la crítica ha anat evolucionant en els últims temps i ha anat sent substituïda per l'exabrupte, per l'insult. Que sembla que actualment, a ulls del públic, sigui més eficaç insultar que no pas desenvolupar una argumentació, un raonament que mostri les febleses de l'argument de l'altre. També és cert que no tenim temps. I sobre això de no tenim temps, que crec que val dir la pena dedicar-hi un altre programa amb més extensió, perquè és quelcom que tenim assumit i que ens fa molt de mal. Realment ens empobreix aquesta convicció de que no tenim temps. Però...
Un altre dia.
Sí, perquè si no tindrem temps...
Seguim amb la crítica.
...de continuar amb el que tenim a plantejar per avui. Deia, no tenim temps per dedicar-nos a resseguir arguments i contraarguments i les seves corresponents implicacions i matisacions, i resumim tot amb un feixista, terrorista, i qui ho diu més fort o amb cara de més mala llet, doncs aquest és el que guanya. Clar, en un món en què et critiquin es pot entendre identificable que t'insultin, clar, quan algú et critica, doncs difícilment estaràs disposat a escoltar, valorar, a tenir en compte, perquè quines lliçons m'ha de donar un terrorista o un feixista. És més, el simple fet de parar-se a escoltar ja seria un signe de debilitat. Ui, aquest no serveix. Aquest no durarà ni dos telenotícies. Però, malgrat tot, deia, com deia al començament, la potenciació del sentit crític, especialment en educació, continua estant en tots els currículums de tots els nivells educatius com un valor i un objectiu fonamental a assolir. Ho aconseguirem, això? Perquè és que amb el propi... I ara ens desviem una mica de la qüestió, però és que en el propi sistema educatiu ens trobem que corregir o qüestionar massa allò que diuen o fan els alumnes els pot afectar. Compte. Fins i tot corregir en vermell es desaconsella perquè això és massa agressiu.
El color vermell.
Però llavors, és clar, quin esperit crític estem fomentant si els que haurien de ser els protagonistes els excloem de la crítica, de la possible crítica? Com pot arribar a tenir real sentit crític aquells a qui has educat en la sensació de que no poden ser criticats i que criticar-los és una greu falta de respecte, poc menys que un delicte? No anem bé. No és estrany que després ens trobem amb petits o grans mandarins acostumats a fer el passar la seva sense oposició i fer absolutament el que vulguin, intolerants a qualsevol qüestionament, a qualsevol actitud que posi en dubte els seus desitjos o les seves opinions. I en aquest terreny, jo recordo la meva experiència en les classes de filosofia, no? Quan alguns dels meus alumnes em venien a veure amb greu cara de sorpresa i fins i tot d'indignació, perquè com m'atrevia a qualificar les seves opinions, allò era el que ells pensaven, i ningú tenia dret a jutjar el que ells pensaven. Clar, jo m'esforçava a explicar-los que una cosa és opinar i l'altra cosa és saber, que no és el mateix opinar que afirmar. Jo puc opinar que el groc és el color que m'agrada més, però afirmar que és el millor, això no va enlloc. Els meus esforços a vegades servien i a vegades, doncs... jo veia clarament que el noi i la noia, doncs, sí, escoltava el cap i marxava remugant, volguent dir, bueno, total, és el de sempre, el profe té raó, jo m'he de... he de callar perquè em podria rebotar malament, i ja sabem que al final tots els dèbils sempre ens toca aguantar-nos. Estem fomentant l'esperit crític dels nostres futurs ciutadans, els estem ensenyant a qüestionar-se i a qüestionar constantment tot plegat, començant per ells mateixos, haver de lluitar per afirmar-se i construir-se com a individus? Em sembla que això no va per aquí. Ni en l'educació general bàsica, ni tan sols en la superior. I una altra anècdota, quan els deia, escolta, els llibres de text estan molt bé, però no us fieu dels llibres. No creieu allò...
A pies juntilles, que es deia abans.
De dalt baix, el que diuen, també els heu de qüestionar. I em mirava i dic, però si està escrit en el llibre, què em dius? I llavors tampoc ja no anava més enllà. Que no.
I que bé que els hi aniria aquest esperit crític, aquest dubtar, amb les xarxes socials, per exemple, també. Deies el llibre i les xarxes.
És que una bona educació no forma mai en certeses immutables, sinó en certeses necessàriament provisionals, amb les que contínuament has de batre per anar avançant. I aquest no és, sembla, el camí que nosaltres seguim. I això és un problema, un risc a mig i a llarg termini, perquè aquestes veritats, absorbides quasi bé, diguem-ne, des de l'ambient, sense un procés d'elaboració i debat, quan han de confrontar amb situacions externes, amb veritats d'un altre tipus, en contextes complicats, es mostren molt fràgils. I llavors apareixen fenòmens i molta gent es pregunta com és possible que les noves generacions educades en la igualtat de gènere en molts casos no donin, o sigui, tirin enrere i no estiguin disposats a admetre la discriminació de la dona. I en canvi la generació que ens vam educar en el masclisme explícit del règim, com s'explica una cosa i l'altra, no? Clar, aquí hi ha molts factors que intervenen en algun altre programa, jo, en citat, però pel que estem dient avui, alguns dels valors han esdevingut els valors oficials. I aquests valors oficials ni es poden desmentir, ni qüestionar, ni ser revisat, i acaben assumint-se d'una manera crítica. I llavors et dic, quan es troben en algun conflicte una mica gruixut, amb altres valors, doncs pot ser que fàcilment es quedin esbandits davant d'altres que siguin més atractius o potser més realistes. Perquè la joventut serà moltes coses, però si una cosa és realment molt hàbil és en la detecció de les dissonàncies socials, les coartades de pa sucat amb oli. És a dir, detecten fàcilment aquests desacords entre el discurs oficial i el discurs real. En canvi, els adults, sembla que hem excretat com una espècie de crosta que fa que sí, ho veiem, però en realitat no ens adonem. Ells no suporten la hipocresia, el que ells en diuen el postureo. I davant d'això, doncs, moltes vegades diuen, mira, escolta'm, sabeu què us dic? Aneu a pastar fang, ja no deixeu de marejar-nos amb els vostres romansos, jo em buscaré la vida i que us doni. Hi ha una altra situació en la qual hi ha hagut un canvi també estranyíssim. En el terreny de les organitzacions, especialment dels partits polítics, hi havia una època en què, quan es deia que un partit funcionava a la búlgara, això era un insult, un menyspreu. Ara, quan en un partit hi ha veus discrepants, això és una arca de grills, no saben on van, això és un desastre. Si en un partit les decisions es prenen pel 98% de l'acord dels afiliats, no, això sí que és un partit seriós, això és cohesió, aquest és un partit fiable. No sé què ha passat quan han fet aquest canvi tan radical en la manera d'entendre les relacions socials, perquè com és que hem passat de considerar l'esperit crític base fonamental de la nostra societat a tenir aquesta espècie d'encantament davant de l'exercici del poder de la manera més descarnada i directa, no? Fins i tot algú s'estranya que davant de situacions de conflicte girem la cara vers règims autoritaris com els de la Xina. I mira, llavors jo sí que funciona. Diu, clar, funciona. Perquè el qui no funciona el tiren a la brossa immediatament. Alguna cosa grinyola. I com deia, la joventut això ho detecten fàcilment. Fa temps que tenim el mal vici de no dir les coses pel seu nom. Que vivim en l'era de l'eufemisme i la plaga de la correcció política, i això hi ha col·laborat molt. Quan no dius les coses pel seu nom, això deriva fàcilment en la hipocresia, i de la hipocresia a l'engany, i de l'engany sistemàtic a una societat desestructurada i insolidària. Vivim un moment en què en el terreny d'allò públic sempre estem patint que no hi hagi algú que es pugui prendre malament el que dic o el que opino. Si realment ens mogués l'esperit crític, el que ens hauria de preocupar, i molt, és que a partir del que nosaltres comentem, reflexionem o opinem, no hi hagués algú que se sentís interpel·lat, al·ludit, incomodat o qüestionat. Això és el que ens hauria realment de preocupar. Perquè si no hi ha ningú que se senti interpel·lat, vol dir que allò que nosaltres estem emetent a l'exterior és tan anodí i inútil com llançar un grapat de sorra al desert. És a dir, ningú notarà res, res canviarà, tant li faria que ens haguem expressat com que res s'hagués dit.
Interessantíssima reflexió que podem madurar a les portes de Setmana Santa. Pere Martí, moltes gràcies, que vagi bé.
Fins la propera.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 2:15. Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana del Govern espanyol finançarà la construcció de 114 habitatges de lloguer assequible a la demarcació de Tarragona en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus. La gran majoria es construiran a Calafell, amb un total de 110, mentre que els altres 4 es faran al municipi de Botarell, al Baix Camp. A tot Catalunya, la inversió total serà de 26,4 milions d'euros per la construcció de 1.152 habitatges. La gran majoria d'ells, 1.017, a la província de Barcelona. Així mateix, a Catalunya també es destinaran 69 milions d'euros a la rehabilitació d'habitatges. Al Baix Penedès, els 110 habitatges es construiran a la confluència dels carrers Priorat i Jaume Pallarès, en un solar de 5.000 metres quadrats que l'Ajuntament de Calafell va cedir a la constructora Rubau. Actuar contra els robatoris violents a la via pública i el crim organitzat rere la marihuana són prioritats destacades pels Mossos d'Esquadra a l'Alt Penedès. Pere Plaça és el cap de l'àrea bàsica policial de l'Alt Penedès des del passat mes de desembre. El cap de l'àrea bàsica policial destaca que un 75% dels fets delictius que es produeixen a l'Alt Penedès són furts. En l'àmbit dels delictes contra el patrimoni, el cos de Mossos d'Esquadra estableix com a prioritat actuar contra els robatoris a l'interior de domicili i els robatoris violents a la via pública. Un dels temes que més preocupa actualment és tot el que té a veure amb les plantacions il·legals de marihuana i el crim organitzat que hi ha al darrere. En l'àmbit dels delictes contra les persones, el nou CAP explica que la prioritat és la protecció a la víctima i recorda que el grup d'atenció a la víctima fa seguiment dels casos. Gelida celebra demà el ple municipal ordinari del mes de març. Ho farà a partir de les 8 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament i es podrà seguir en directe al canal de YouTube de l'Ajuntament de Gelida i per Ràdio Gelida o també pel lloc web www.radiogelida.cat. Amb un ordre del dia d'11 punts, el ple comptarà amb diverses aprovacions de tràmit, com la de l'increment del 0,5% de les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament de Gelida, la modificació de les retribucions de els regidors de la corporació o una modificació de l'ordenança que regula els preus públics. Com a punt principal del ple, es durà aprovació al pressupost general per a l'exercici 2024 després de diversos anys amb pressupost prorrogat. També s'aprovarà el representant de l'Ajuntament de Gelida a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública i la ratificació dels decrets de compareixença com a codemandats en el recurs contenciós administratiu 15/24. Aquests darrers dies, l'Ajuntament d'Olèrdola, a través de l'empresa de jardineria i de la brigada municipal, ha realitzat tasques per adequar i protegir l'espai de mirador de l'exterior del cementiri de Sant Miquel d'Olèrdola. El regidor d'Espai Públic, Jordi Álvarez, explica que, després d'instal·lar-se una tanca protectora, les actuacions tindran continuïtat en aquest espai amb la col·locació de mobiliari urbà. D'altra banda, continuant amb les tasques planificades de millora de la via pública al municipi, l'Ajuntament ha realitzat durant aquests darrers dies actuacions de millora i neteja de l'entrada del poble de Sant Miquel, així com d'arranjament de voreres en aquest poble. Així, la brigada municipal ha assumit treballs de neteja de vorals a l'Avinguda Catalunya. L'arranjament de voreres amb la substitució de panots malmesos s'ha concentrat al carrer Rosent Montaner.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Saludem un dilluns més a la nostra coach i psicòloga de capçalera que ens visita, que passa consulta al Penedès en xarxa cada 15 dies, els dilluns a les acaballes de la jornada. Montserrat Ferraro, bon dia.
Hola, bon dia. Contentíssima de tornar a estar aquí i de tornar a poder debatre tot allò que ens pugui ser útil.
Són estonetes quinzenals que ens agraden molt i ens ajuden. I avui ens proposes parlar, descriure, abordar, reflexionar una miqueta al voltant de la seguretat. Sí. Aquesta seguretat que tots anhelem, que sempre flaqueja, una mica.
Sí, i que penso que cops, que ja ho he dit, ens han enganyat a tots, perquè molts cops et transmeten, potser sense dir-t'ho, perquè és el que se'n diu l'imaginari social, no t'ho expliquen, però sembla ser que t'ho transmeten amb gestes, amb moviments, amb expressions que fan els adults, que la seguretat és tenir-ho tot controlat. És que també parlem del control, perquè vem amb el tema seguretat. És tenir-ho tot clar, val? I tot controlat, i saber què passarà. Llavors estàs segur o segura, no? I dius, doncs, no.
Una pel·lícula que no és?
Ens han venut una pel·lícula perquè pensa que genera molta ansietat i molt d'estrès intentar que tot estigui col·locat al seu lloc. Intentar, fixeu-vos i penseu, acompanyem-nos tots en aquest camí. Com podem controlar quelcom que no ha passat? Com pots saber exactament com anirà si no ha passat?
Entres en el i sí, i
exacte.
Sí, no? Exacte.
I, a més, si no depèn de tu, perquè és una altra persona que ho té que realitzar, però tu hi has d'estar, hi has de formar part. Aleshores, com volem tenir el detall, el tot com es desenvoluparà? Evidentment, aquí ens surten diverses paraules, ens surt el control, ens surt la perfecció no existeix, que és el que ara anava a dir, no existeix el detall aquest, vull dir, som humans, la persona està preparada, l'altra, si depèn de l'altra que tu faràs també, està preparada, però no pots anticipar. És com els jugadors de futbol, som millors que l'equip contrari, però fins que no posis el culet al camp i comences a moure les cames i el resta del teu cos i el cervell també i facis el partit, no podem dir definitivament si has guanyat o has perdut. Donar per sentat una cosa, pensar que la tens controlada, vol dir no viure. I em sembla que tots els que m'esteu sentint i us ha passat algun cop que voleu controlar allò que encara no ha passat, és un vivir sin vivir en mi.
Però d'alguna manera o altra, amb més o menys intensitat, tots aspirem, no?, a aquest cert control perquè ens dona aquesta seguretat.
Aquest cert control o autocontrol, és dir, podem tenir les coses preparades, organitzades, i diem tot controlat. És dir, quan jo dic tot controlat, però no estic pensant que no falli ni un dedillo, val. Quan jo dic tot controlat i... Perdona, he dit que estic pensant...
Al revés.
Malament. Si estic pensant que no ha fallat ni un dedillo ni una coseta petita...
Malament,
perquè és que s'ha de crear el que se'n diu el departament d'incidències. És a dir, qualsevol cosa pot succeir i he de tindre una preparació anterior a saber què pot passar. Si jo ho tinc tot preparat, com ara volia dir, ho he dit al revés, i dic controlat, tot controlat, però sé que qualsevol cosa pot passar i quan passi ja me n'ocuparé, perquè tot el demés ja està preparat, diguéssim, ja està col·locat. Si passa això, sabré que és una incidència i la podré gestionar de la millor manera del món. És a dir, hem de ser molt realistes i no utòpics. I les persones que volen controlar en excés o tenir una seguretat en excés, o tenir un altre concepte de seguretat, que ara en parlarem, i aquest concepte va amb un control en excés, amb una rigorositat en excés, i el que li canvies una coma o una pauta o li talles un pèl de cabell que va passar amb una model, és que m'han tallat un dit més del que havien dit i no vull sortir a escena. Diu, estupendo. Doncs a la que...
Els destrotes.
Exacte, els destrotes. Aleshores, aquesta rigidesa amb el plantejament no és sana pel nostre funcionament i genera ansietat i estrès. Perquè, clar, és com si les teves emocions no siguessin reconegudes, perquè frustres, ens frustrem. Allò que tu estaves imaginant que passaria no acaba passant, i això és la frustració. La frustració no és res més que això, que una imatge que tu tenies al cap no encaixa amb l'externa. Per tant, fixa que en psicologia de l'esport, en psicologia dels estudis, a les famílies, a tothom, una mica el que els explico és la frustració que duri poc. Vull dir que el just i necessari per donar-nos en compte que això no ha encaixat, apretar el cul, posar-te les piles i decidir quin és el proper objectiu i assumir que això és així i canviar per la direcció que tu vulguis. I si és en esport, pues s'ha acabat aquesta competició assumint la propera. Primer descarrega't i després elaborem nous objectius. Aleshores, què succeeix? Pues que la seguretat en si és tenir cura de tu. És a dir, saber que tu estàs preparat o preparada, que tu tens més o menys idea del que vas a realitzar i que tens clar, no controlat, és autocontrolat, sí, és a dir, des del jo, des del que jo sé que puc fer això, 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 si no entro un 40 de febre, si no em trenco una pota abans, vull dir, pum, són les incidències, el departament d'incidències, però, evidentment, si tot va com té que anar, jo tot això ho tinc entrenat, ho tinc planejat i vaig a fer-ho. I ja sento que ho estic fent molts cops perquè és el que jo puc comptar de mi. Per tant, entenem que la seguretat és no sé què passarà en aquest departament d'incidències, però jo sé que quelcom ja faré. I si vaig a un lloc i no sé, per exemple, imaginem, però serà un exemple que us agradarà més, que és sortir en competició amb vela. ¿Vale? Hi ha esports, gimnàstica, que tu pots intentar anticipar aquest controlar que ens agradaria dir, però anticipar o sigui, preparar l'exercici mentalment. Saps que el fas físicament, per tant, tens dos aspectes, el mental i el físic. El visualitzes, el sents, sents com el teu cos es mou mentalment i ja has entrenat i notes l'exercici físic i saps que el fas, vale, el portes a la competició. Aleshores, imagina't que amb vela, tu saps portar un barco de vela, però el que no pots és apretar el ditet perquè hi hagi marlo vento, soto vento, el vento no sé d'on viene ni per dónde va el vento. O sigui, la història és que quan surts a mar no depens de tu.
Hi ha molts altres elements en joc.
Exacte. No depens només de tu ni la teva tècnica o habilitat en portar un barco. I sobretot quan és barco de vela, estem parlant d'això. Aleshores s'han de fer el que se'n diuen planificacions obertes, evidentment, a tot el tipus de vents que poden haver-hi, amb tota la remor de mar que pot haver-hi, amb dificultats als moments de gir, que són difícils amb les embarcacions, perquè giren al costat d'una boia gran i allà és on s'apreten totes, que és en les curves, que també amb els atletes els hi passa que van corrent, vale, o en bicicleta. Aleshores, has de fer diferents planificacions i la d'incidències. Una planificació en què no sé què pot passar.
I acceptar-ho, no?
Sí, perquè la incidència és la que et fa augmentar la seguretat, que és aquí on ve la...
Ah, sí?
Clar, perquè la incidència, si totes les altres que tu saps que poden passar ja les has valorat, si em passa això, mira, doncs farem allò, si em passa això, farem allò, si em passa això, farem allò, i si em passa això, farem allò. I si passa algo que tu no saps, algo faré. És aquí on ve la definició autèntica. Com sé buscar tots aquests recursos, puc aprendre a confiar en mi. Però confiar en mi no vol dir adivinar el futur i saber
i
que...
I tenir-ho tot previst, no?
Tot a mil·límetre i tal, quan no sé què succeirà. El que sí que puc fer és confiar en mi, perquè si passa això, sé que faré això. Si passa allò, sé que faré allò. Si passa allò, sé que faré l'altre. I si no sé què passarà, com en el fons estic aquí en una competició de vela, tinc la meva habilitat, la meva tècnica i tinc diversos recursos pensats pel que pugui passar, doncs el que pugui succeir, algú faré.
Clar, darrere fons batega la por, no?
Sí, la por és la por que no funcioni. La por és quan, a la vida. Vull dir, la por a una relació, al rechaç, la por amb la família que et peguin una bronca, la por a suspendre un examen, la por a fallar en una competició. Doncs la por existeix, el que aprens és a caminar amb ella perquè la por té un antídot fantàstic, és la informació.
M'ha agradat molt aquesta frase, caminar amb la por.
Sí, sí, perquè és una de les sis emocions bàsiques.
No m'estàs dient que l'hem de desterrar, no. Hem d'anar de la mà.
Sí, sí, sí. Mira, no sé si algun cop ja ho hem fet aquí, però abans les pel·lícules, que en parlàvem...
Fa 15 dies, sí, sí.
Abans les pel·lícules ens deien... Papa, en una situació de por, li deia el fill al pare. Tens por? I el pare deia, no, fill meu, no tinc por.
Molt masculí, sí.
Molt masculí d'abans. Aleshores, el fill pujava creient que ell mai seria de valent com el seu pare, perquè el seu pare sempre tenia por. Per sort, aquests conceptes han canviat dintre del món cinematogràfic i surt, que a mi fa gràcia observar-ho, perquè és un tema que m'agrada molt el cinema i la lectura. Aleshores, de cop i volta surt l'escena i, pare, tens por? I l'altre li diu, sí, fill meu, no et preocupis, tinc por, però ens en sortirem d'aquesta. A veure si canvia. Canvia, és dir, tinc por, caminem amb ella i ens en sortim. La por necessita aquest antídot, que és la informació. I la curiositat va molt bé per buscar informació. Vull dir, no saps què, i vas buscant, i llavors te'n surts de la situació, i la por la vas acompanyant i va minvant, però és un indicador. A la por, diguéssim, no li tindrien que tenir por. La gent que li té por a la por està fent una redundància i es fa, com deia jo, això, més liat que la pota d'un romà, saps? Les espardenyes aquelles que van liades, doncs, perquè et fas un lío i tens por a la por. No, si tens por i ves per què, mira per què, sàpigues per què i busca informació per a caminar amb aquesta por i veure com es va minvant. La forma... Jo amb les tècniques que hem treballat, amb les tècniques de relaxació, amb la sofrologia, mindfulness, PNL, o sigui, i en tot el mètode que hi he anat treballant, el negatiu és important combatre'l amb el positiu. És dir, quan jo estic negativa, és positiu acceptar que estic negativa. Vale?
D'acord.
Em seguiu, no?
Sí, sí.
Vale. Aleshores, què vol dir? Que si jo estic negativa, el que necessito és carregar-me de positivisme, però no puc estar entusiasmada de la vida. L'únic que tinc que saber és moure'm per fer entrar inputs al meu cervell positius. És allò que et diu, anem a donar una volta, i tu dius, no m'ho solucionarà pas anar a donar una volta. No, no, no estem buscant una solució. Estem siguent realistes amb el teu organisme. Si tu et mous, t'arriba un input per la finestra, a l'aire que et dona la cara, el sol, són inputs que generen endorfines, generen energia. Si et quedes parat, estàs tancat en una mateixa situació, no hi ha varietat d'inputs. Aleshores, és important anar carregant el teu cervell d'inputs positius, perquè quan estiguis una mica més carregat d'inputs positius, pots enfrontar-te al negatiu. L'error que cometem és enfrontar-nos al negatiu i, en vez de solucionar-lo, convertim el negatiu en algo més gran. Volem solucionar-ho quan no estem en condicions. Per això deien abans les iaies, espera, deixa que tot pugi i baixi, calma, compta fins a 10. O sigui, necessitem que les coses es col·loquin per després afrontar-les i poder-les gestionar. Aleshores, per això és molt important dir, el negatiu és dolent? No. Igual que la por, no. El negatiu t'està indicant que estàs negatiu. A lo millor no tindria que estar-ho. Ok, però ara
és una altra cosa.
Ara no em convenceré. Em convenceré quan vegi les coses des d'una altra visió, més pràctica, més positiva, i llavors dic, jolín, sí que li vaig donar importància a això, que no valia la pena. Vale, però ara no ho veuré. Si ara em vols convèncer, ara no ho veuré, perquè estic negativa, i és positiu acceptar que estic negativa. El que també és positiu és saber que m'he de moure. El típic que dic molts cops, apretar el cul i posar-se les piles.
No em puc recrear en el meu negativisme,
exacte,
allà tirada al sofà.
Exacte. Home, a veure...
Una miqueta?
Una miqueta.
Una miqueta,
va. Deixo una mica de victimisme, sí, el tipus Calimero. Sí? Que desgraciada que sóc, sempre passa a mi, però no massa, perquè llavors tinc la tentació i el risc de que jo mateixa m'escolti i m'ho cregui. Una maqueta, miqueta per descarregar la frustració, vale, però 5 minuts. Jo diria 5 minuts i després...
En moviment.
Et posen les piles i en marxa, perquè realment el que cal fer, i és el que voldria explicar, és que aquests inputs que van entrant van sumant. I la frase típica és en castellà, dic, perquè és que molts cops ens surten coses castellanes que són frases de la meva pròpia àvia o d'àvies que havia sentit que abans podíem parlar tant el català segons quin lloc a Barcelona, aleshores era castellà, però és un grano no hace granero, però ajuda el compañero. Aleshores, què vol dir? Que quan van entrant inputs, això no et soluciona. Perquè tinguis un granet, no tens un graner sencer. Però a l'acabar sumant grans, què hi ha dintre d'un graner? Moltíssims grans petits. Aleshores, què vol dir? Que això hem de ser conscients de que les coses no canvien ja, perquè surtis a donar una volta. El que necessites és anar-te movent per introduir en el teu sistema, en el teu organisme, certes coses positives, encara que no siguin estupefacients, perquè estàs una mica baix de piles o baixa, però que van omplint. I quan realment respires una mica, que has deixat passar un lapsus de temps, que és el teu marge, i tu el veuràs, a partir d'aquí pots començar a enfocar i reenfocar. Per tant, la por no és incorrecta, la por és quelcom i hem de caminar amb ella per augmentar la nostra seguretat. I és aquí on és que no tenim ni idea què pot passar, però confio en que jo faré quelcom. Què? No tinc ni idea.
Aquí radica la clau, clar, de la seguretat.
No tinc ni idea. I què faràs? Que jo sé.
Ja ho veurem.
No tinc ni idea. Però fixeu-vos que hi ha moltes persones, no sé si us heu donat compte, que tenen molta ansietat, i la viuen. L'ansietat té moltes diferents formes de manifestar-se. Bueno, hi ha una molt concreta que es nota. Ah, vale? Però, per exemple, noia que té por a volar i se sent a l'avió, se li senta un senyor i la senyora del senyor al costat, i la noia comença, ai, el senyor, nena, què et passa? No, és que tinc una mica de por a volar. Va passant el rato i en la, tranquil·la, senta't, descansa. Bueno, sí, descansa, però és que ha sortit un avió i no ha despegat de no sé on, no sé... Bueno, però no té per què passar en aquest avió. Bueno, i què sabem si hi ha dos pilots i estan cansats o no estan cansats? I, bueno, jo no sé si hi ha dos pilots, suposo que hi haurà dos pilots. I se suposa que si surten no estaran cansats. O se suposa... Bueno, tot això fins al moment que despega l'avió. Quan està despegant l'avió, que encara està nerviosa i l'home parlant, la dona de l'home ja està mosquejadeta perquè l'home quasi tot el rato està girat cap a aquesta noieta. I llavors l'home ja comença a tenir certs problemes. Això és una situació real. No dic que tingui que passar així, no em confongueu, sisplau. És una situació real que va succeir. Llavors despega l'avió, la nena es queda, la noia es queda parada, l'home despega i quan arribem a dalt es dorm la noia, la dona li posa mala cara al marit i el marit està agobiadíssim perquè... Com se'ns acudeix a nosaltres afirmar que hi ha dos pilots si jo no els he vist? Com puc dir que aquests dos pilots realment estan descansats si no els he vist? És a dir, aquesta noia li ha demanat a ell que afirmés coses que no podem afirmar. I ell, com no tenia, pobre, eines per manegar una persona amb ansietat, en vés de fer el recurs i l'estratègia que se'n diu de comba, que és, ha entrat a voler-li raonar, a voler-la convèncer, i s'ha posat en una posició en què ha fet arguments que ell no podia mantenir-los amb res, i que molts cops en aquesta vida fem coses i no sabem com ens sortirem, però pensem, ja ens en sortirem, ja funcionarà. Tinc una sèrie de baremos, confio, faig, confiança. Sabem que hi ha un marge d'error, confio, faig. Aleshores, amb ell li ha fet afirmar i assegurar que el com que no està a les seves mans. Clar que si volguessin no haguessin pogut anar a cabina i preguntar, vostès han dormit, m'entens? O sigui, és allò, mira, nena, vés a cabina i pregunta'ls als pilots, no? Perquè potser és això. O senzillament, ah, ja estàs preocupada. Bueno, sí. Vull dir, el llenguatge com és acompanyar, perquè la noia amb ansietat segueix parlant, però convèncer i afirmar coses que no tenim ni idea, ja en fem prou nosaltres en tirar endavant, perquè si no, no sortiríem de casa, com deia també amb la filosofia antiga, és que si no surts de casa mai et caurà un test al cap. Bé, doncs que tampoc t'ha de caure un test al cap perquè surtis de casa. A lo millor resulta que se't cau l'estanteria. Jo què sé, o no, que aquest és el tema. Vull dir, si comencem a fabular i no ens centrem en el que nosaltres tenim i el que nosaltres podem autocontrolar amb nosaltres, que l'autocontrol sí, el control acèrrim de l'exterior no, doncs perdem seguretat. Per tant, tornem a l'origen. La seguretat és una de les 6 necessitats bàsiques que tots tenim.
És una de les necessitats bàsiques?
Sí, vam parlar en l'anterior programa, crec, de les 6, que era sentir la pròpia estima, l'estima de l'altre, l'acceptació dels demés, sentir la pròpia creativitat, sentir la vivència de coses diferents i sentir la pròpia seguretat, que l'havien col·locat en un lloc anterior, però la deixo per l'últim, perquè és una de les 6 necessitats bàsiques psicològiques que tenim. I la pròpia seguretat, fixa't que la frase és la pròpia seguretat. Jo com puc sentir-me segura amb mi? I és comptant amb mi, parlant-me bé a mi, no m'aixecant-me. Parlant-me bé a mi, comptar amb mi i dir, venga, dos braços, dos cames, què puc fer? Doncs quines són les possibilitats? Ja veurem. Vull dir, ara estic anant en un camí que no conec gaire, ¿vale? Però avui sí. Doncs venga, som-hi. Confio, però no pensant que tot serà flors i violes, sinó que si hi ha una dificultat, ja m'hi posaré, ja la solventaré. I sé tot el que hi ha en les meves mans. Podríem acabar de matitzar moltes coses, però penso que és lo bàsic perquè els que ens escolteu pugueu reflexionar una miqueta i no caure en parans de voler controlar coses incontrolables, i sí de saber que jo puc comptar amb mi. Jo sento, penso enfront del que estic fent i actuo en conseqüència amb mi. Per tant, jo sé que puc fer qualsevol cosa, sigui el que succeeixi, per tant, amb el que compto amb mi. O dic, no estic disposat a tirar per aquí, per tant, tiro per allà. Decideixo el que jo vull fer.
I ho podem treballar, no?
Sí, això es treballa. I, a més, ho treballem i
hi haurà persones amb més seguretat, amb menys, però es pot ajudar, es pot treballar.
Sí, treballem la seguretat i que quan diem la... Hi ha gent que diu, és que és molt segura aquesta persona. No us penseu que perquè la persona sigui molt agressiva o molt autoritària té que ser molt segura, eh? O, com per exemple, la pel·lícula aquesta, crec que també fèiem menció a la pel·lícula del japonès aquest que anava netejant vàters. Vull dir que dius, mira que bé, és feliç amb petites coses, però hi ha un punt de la pel·lícula que es desvetlla, que hi ha una inseguretat viscuda per ell i, sobretot, que té uns rituals quan arriba a casa de deixar les coses molt al seu lloc. Això és una mica toc, això és una mica necessitat de que tot estigui ordenat, perquè, si no, no puc tenir ordenat el meu món interior, d'acord? Aleshores, això és degut a haver viscut una inseguretat amb el sistema educatiu que queda desvetllada en un moment de la pel·lícula, quan ve la germana a buscar la seva filla. Llavors, perquè veus que hi ha dos nivells i que sembla ser que en aquesta família hi ha hagut un pare molt autoritari, molt rígid, que li ha generat moltes inseguretats amb ell i que ha decidit fugir de tot. És com aquest home s'ha anat a netejar vàters, a cobrar els seus diners i a viure d'una forma molt simple, molt estoica i que ningú el molesti, però també va dient que necessita canvis per viure. Això ho diu en un moment de la pel·lícula, encara que amb ells petits canvis, vale? Que no el mereixin gaire. Però tot això és una fugida, vale? Tot això és una fugida, que això ens fa veure que som feliços amb les coses senzilles, perquè ell mira el cel i el mira cada dia. Que és veritat que la gent no ho valora, això és important.
No ho fem.
No ho fem, no? Aleshores,
el
cada
cel,
dia hi ha cel...
La posta de sol, la sortida
exacte.
De sol...
Exacte. Aleshores, això està bé, però l'altre també és una inseguretat. Una inseguretat i, per un tema d'ansietat viscut amb anterioritat, que t'ho deixa clar bastant la pel·lícula, si n'analitzes al fons, ho veus claríssim, que ell ha fugit d'aquesta inseguretat per buscar la seva estabilitat amb una rutina. Vale? Amb els esportistes molts cops es fan rutines perquè no perdin la seguretat. Però una cosa és tenir rutines concretes per quelcom, per potenciar la seguretat, i l'altra és ser esclau de les rutines, que és molt diferent. Per tant, seguretat és confiar en tu i tenir clar que passi el que passi, algú faràs.
Ens en sortirem.
Exacte.
Montserrat Ferraro, moltes gràcies, cuida't.
Igualment, una abraçada.
Posem el punt i final aquest dilluns. Serà un punt i seguit perquè demà hi tornem de 9 a 12. Tindrem la previsió meteorològica per aquests primers dies de Setmana Santa. Parlarem de la intel·ligència artificial. Hi haurà el concurs del català al carrer i posarem doble premi. Dos llibres per tots aquells que participeu i jugueu amb nosaltres. Adéu-siau.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.